Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En els anys següents al cop d'estat militar a l'Uruguai del 1973, milers de persones es van veure obligades a abandonar el país per fugir de la repressió. La capital catalana es convertiria en un dels principals punts d'arribada, compartint destí amb altres comunitats exiliades com la xilena i l'argentina. Barcelona, que sortia de la llarga dictadura franquista i vivia els primers anys de la transició, seria un dels indrets més habituals de residència d'aquells uruguaians que buscaven refugi. El 1978 es va fundar a la ciutat la Casa Uruguai, un dels punts de referència de la comunitat exiliada. Més que una associació, era un centre cultural, polític i social que no tenia una inscripció partidària. Era un lloc per reunir a part de la diàspora de l'exili, denunciar els crims de la dictadura, mantenir viva la identitat uruguaiana i establir vincles amb la societat catalana. Les dones hi van tenir un paper central en l'organització i en la vida quotidiana d'aquesta comunitat que patia la distància i l'absència, però que trobava també un nou espai de pertinença. La relació amb Catalunya va ser immediata. Els exiliats es van sumar als moviments de defensa dels drets humans i de recuperació democràtica, alhora que la societat catalana s'implicava en les causes dels exiliats llatinoamericans, en una aliança natural entre pobles marcats per la repressió, però no exempta de conflictes. Mentre la dictadura es mantenia, el nucli d'uruguaians de Catalunya va ser especialment actiu en denunciar el que passava en el seu país i en intentar ajudar la comunitat que estava exiliada. Quan la dictadura va caure, el 1984, 11 anys després d'haver-se imposat, molts exiliats van tornar, però d'altres van fer arrels, entre d'altres coses perquè sovint havien fet a Barcelona la seva família. Per això la Casa Uruguai no va tancar aleshores, sinó que de fet s'ha mantingut viva fins avui en dia. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Parlarem avui de la repercussió d'aquest exili uruguaià a Catalunya, especialment a Barcelona, però no només, òbviament. Però és curiós veure com el Con Sud, l'anomenat Con Sud de Sud-amèrica, al voltant dels anys 70, en alguns casos una mica abans, altres una mica després, però més o menys, es produeixen unes revolucions, cops d'estat militars de caire protofeixista.
Contrarrevolucionaris, diguem.
Contrarrevolucionaris, vull dir, al revés, per entendre'ns. Argentina, Xile, Uruguai, Paraguai. Ens en recordem molt d'Argentina, ens en recordem una mica menys de Xile, però Uruguai i Paraguai, oblidats totalment, almenys aquí.
Sí, sí, això té una significació que, curiosament, en certa forma, jo hi he col·laborat. I és que, en el seu moment, un estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona, que venia de la província de Buenos Aires, de l'Universitat de Bahia, de la Bahía Blanca, la Silvina Jensen, després convertida en una de les principals i més referents estudioses de l'exili, va fer el primer estudi que es va fer al món sobre això, que era l'exili argentí a Catalunya. A partir d'aquí, diguem, es va obrir tota una sèrie de canals i d'estudis i referències amb els quals han sigut de primera categoria. Bé, aquest estudi, amb el qual ja es valora els que són emigrats, els que són exiliats, els que són totes les característiques d'aquells anys, hi ha alguns aspectes amb els quals uns són molt més grans, perquè moltes d'aquests passos van ser un doble exili. És a dir, en el cas dels uruguaians, que és de les primeres dictadures d'aquells anys, que avui ens ho explicaran molt bé, perquè està molt ben treballat el tema que tractarem per aquesta persona, o sigui, primer són s'exilien de l'Uruguai i passen a l'Argentina, però quan hi ha el cop d'estat a l'Argentina han de fugir d'allà.
Han de tocar el dos, també.
Han de tocar el dos. És a dir, tot això que després, a molts anys després, ho sabrem gràcies a l'Arxiu del Terror, que està al Paraguai, sabem la part final, la que acaben mort, atrocitats i barbaritats de tota mena, que alguna vegada n'han parlat aquí, no? Mm-hmm. Però, és a dir, totes aquestes persones d'altres països, en el cas concret que venen de l'Uruguai, ens trobem que l'exili de l'Uruguai hi ha com una mena de, diguem, de que ja ho coneixem, és un, no hi ha tantes persones, la història de Catalunya a l'Uruguai és extraordinari, hi ha tres presidents batlle a l'Uruguai,
Que té
d'origen catalana, no? Fins i tot hi ha molts sectors a l'Uruguai amb el qual et diuen que qui va conformar de forma moderna per allunyar-se, diguem, de la influència argentina cap a la modernitat intel·lectual i cultural van ser els catalans. És a dir, és un fenomen molt interessant. Per això, en certa forma, jo crec que aquesta presència sòlida, propera, de l'Uruguai i de la casa, Uruguai.
De
la casa Uruguai a Barcelona té molt totes aquestes referències. Hi ha sintonia, hi ha afinitat, hi ha comunicació, hi ha fins i tot voluntat de comprensió mútua. I això, doncs, està molt bé que s'estudi, que es treballi, perquè, a més, moltes d'aquestes persones que han fet família aquí, que han fet amics aquí i s'han arrelat aquí, indiscutiblement han aportat, en fi, riquesa al país. Això és absolutament visible en molts aspectes. Te'l trobes de persones que són d'aquests països que han aportat riquesa, cultura, coneixement i vitalitat, sempre incardinant-se en la societat, en la voluntat d'incardinar-se en la societat catalana. Això, com ha de ser el món.
Uh-huh. Qui ens acompanya avui, ens ha acompanyat altres vegades, hem tingut aquesta sort, és el doctor en Història d'Amèrica per la Universitat de Barcelona, en David Martínez Llamas. Benvingut un altre cop. Actualment investigador independent que treballa al Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona i és autor de l'últim llibre que jo sàpiga que ha tret.
De moment sí.
De moment sí, que és La caça de l'Uruguai, biografia d'un exilio que ha estat publicat fa uns mesos, fa pocs mesos relativament. Doctor Martínez Llamas, David, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
Un plaer i un plaer portar el llibre i poder fer proselitisme d'això.
Sí, i tant.
Se'ns oblida també, que has comentat els països, se'ns oblida que Bolívia, Perú, Bolívia. I Brasil també van estar dins de l'operació Còndor.
Sí, com no és el Con Sud, francament, que és la meva excusa.
Sí, no.
Però és cert que també ens els deixava.
I és el que dius, Paraguai, que té la primera dictadura de Stroessner, o Uruguai, que queda entre dos grans monstres.
Sí, són més oblidats, no?
Sí, i llavors, i a més, com hem parlat off the record, fora, a més la dictadura uruguaiana és bastant curiosa a la forma, la diferència del que tenim a la ment.
Sí, perquè habitualment, en aquests països, amb tots els matisos que vulguem, l'estructura del cop és molt similar. Hi ha una sèrie de problemes socials molt grans.
A vegades induïts exteriorment,
clar,
sempre.
Sí, Estats Units aquí pesa molt, no en totes, però déu-n'hi-do. I aleshores els militars, la majoria de l'exèrcit o de l'armada, depèn del lloc, molt reaccionària, molt conservadora, fa un cop de força, i un cop de força salvatge, amb unes desaparicions i matances dels opositors brutals. Allò, després d'uns anys, s'estanca perquè les dictadures no rutllen i hi ha una mena de transformació democràtica, de vegades molt conflictiva, de vegades no tant. Aquest, més o menys, aquest és el paradigma. Però no sé si l'Uruguai és exactament així.
Sí, d'una altra forma. Si voleu, comencem per aquí. La dictadura de l'Uruguai són dos cops d'estat, en veritat. El primer cop d'estat és el 73, que se li dona al propi president que estava al govern, dona un cop d'estat i tanca les dues cambres.
Però això és molt... Però que era d'un partit feixista? O...
No, el Juan María Bonraberri, diguem que ja portaven els anteriors governs, el Jorge Pacheco Areco, ja havia començat una lluita en contra de la subversión, aquesta paraula tan coneguda, i que va fer, fins i tot va fer entrar l'exèrcit a nivell de defensa interna del país. Estaven dins d'un estat de... de guerra intern, de guerra a l'any 72-73, que és quan van acabar amb el MLN Tupamaro, amb el Moviment de Liberació Nacional Tupamaro, que és la guerrilla.
Què, guerrilla marxista?
No ben bé, és un cúmul de gent, sí que ve de l'esquerra, de Raúl Sendic i la resta venen de l'esquerra, però no són estrictament
marxistes.
És com el Frente Amplio, no és un partit.
N'hi ha.
I tant.
I l'acusació general és que són marxistes o comunistes.
Clar,
no tots ho són.
No, és una confluència. Llavors, la gràcia és que quan acaben amb la guerrilla, encara d'excuses la guerrilla i dona un cop d'estat. És, els partits polítics no solucionen res. O sigui, per què serveixen? Hi ha una forta crisi econòmica, perquè no implantem lleis liberals, o sigui, les implantarem. Llavors, el Bordagarrils dona un cop d'estat, evidentment acompanyat per l'exèrcit, i ell comença el que has dit tu al principi, comença una dictadura en tota regla, repressió brutal, eliminació dels partits polítics, depuració de la universitat, tancament de diaris, segrestos, tortures... La dictadura de l'Uruguai, no dic que no n'hi hagi, però a diferència de la xilena o de l'argentina, no són tant els morts com els retinguts i exiliats.
No és un bany de sang com els altres països.
Però sí de tortura, sí de tortura. I estem parlant que el 14% de la població va haver de marxar. Estem parlant...
És moltíssim.
L'any, ho tinc apuntat, l'any 73 eren 3 milions. I, posem, m'ho inventaré, però dos vivien a Montevideo. Que, clar, els tupamaros...
Semblant ara, eh?
Dic, no ha canviat substancialment, això.
Han crescut, crescut en dimensions.
Però els tants percents, si dos terceres parts de la població de l'Uruguai viu al voltant de Montevideo,
Com passa a les grans ciutats, normalment, de certs llocs, són les capitals. Llavors, va haver de marxar el 14%. Molt bé. Bordaberry comença la dictadura, comença i... No és broma, ho faré així una miqueta divertit, divertit entre cometes, els militars van dir, s'està passant, en cert sentit. És a dir, no volem eliminar els partits polítics, el que hem de fer, per exemple, és depurar-los. Llavors, el 76, quan teòricament Bordaberry hauria de tornar a fer eleccions i tot, el que van fer és se'l van treure del mig, el van apartar. Llavors tenim el segon cop, que és un cop militar. I ara aquí comença una segona etapa, que és la construcció, com diuen ells, d'una nova república. Tenim el moment que han fet tota l'escabetxina, i no dic que els militars no el facin, sinó que ells el que volen ara, a partir d'ara, és canviar l'estructura legal i social per fer una nova dictadura on ells es quedin.
Però, de fet, Pinochet va fer el mateix. O sigui, Pinochet, el que passa és sense donar el cop d'estat, segon, però Pinochet fa un cop d'estat brutal, sagnant, durant uns anys, i quan les coses comencen a canviar, ell mateix diu, clar, ara reformaré la Constitució, la farem i mica en mica anirem obrint, perquè ja hi serenat la societat xilena, serenat vol dir matat a un munt de gent,
i
a partir d'aquí ara ja la societat ja sana, ja tornarà amb els seus i obrirà el pas, deixar algun partit, això òbviament se li escapa a les mans, però aquesta és la idea.
Clar, però hem de pensar que l'Uruguai, i aquí els exiliats portaran això a l'exterior, tenen la idea, i és veritat, que són el país democràtic sud-americà més, que ha tingut la democràcia més llarga, i com ha dit el Josep Maria, la família Batlle, que ve de l'època colonial, i aquí tanco un cercle amb les vingudes a l'enguàrdia del meu, la primera visita, els Batlle Carreó venen de la colònia i estaven encara els Viladerbó també, i estan avui en dia, aquesta família porta la socialdemocràcia ben entesa. O sigui, el divorci a principi de segle XX. El divorci,
molt...
decisió de la dona. Decisió, la dona pot
això
decidir.
És molt impressionant, sí, sí.
I separació, església-estat, bla, 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 bla. Llavors tenim que aquest govern que ha portat tota aquesta democràcia va assentar un govern a l'Uruguai, que amb seus menys, seus més, porta a una democràcia fins a l'any 73. Hi ha hagut una altra dictadura enmig. O sigui, els uruguaians tenen la idea de som el país democràtic o una democràcia més llarga. Llavors, quan ve la dictadura, el que fa és trencar aquest sentiment de participació social. I els militars el que volen és tornar una mica això, però controlat.
Ja. Però històricament hi havia dos partits a l'Uruguai, a més amb noms molt divertits, Partido Colorado i Partido Blanco, que no sé exactament què representaven, i no sé si potser un dels factors de trencament de tot això va ser l'aparició d'un tercer partit, o una línia diferent, perquè encara no era un partit.
Clar, tenim el Partit Blanc, va sortir tot el segle XIX en una batalla on una anava amb una vinxa blanca i una altra vermella, o sigui, bàsicament...
Tenia una tradició... Això passa, eh?
Vull dir que també, i es repeteix fins a dia d'avui, han canviat les coses. El Partido Blanco era reconegut per l'interior i els grans terratinents. I el Partido Colorado era més de les elites de la ciutat, podríem dir així, salvant les distàncies. El Frente Amplio, que avui...
És aquest tercer partit, diguéssim.
Que es va crear el 71, però que és la confluència de moltes agrupacions, com també passa encara avui en dia, es crea el 1971 per un general retirat. Líber, m'encanta el nom, Líber Serenyi.
És bonic,
És bonic i neix amb aquesta idea. Però estan separats dels tupamaros. Vull dir, tota la gent els ajunta i dius, no, una cosa és la guerrilla urbana dels Tupamaros, que estaven fent les seves, i una altra, el partit polític estava fent la seva, que era participar de la vida política i que estava creixent. Aquí tens raó. Estava creixent i va ser la dictadura el que volia tallar, era
clar, acabar amb allò, la... Allò trencava una estructura molt rígida. El Partit Colorado, el Partit Blanco, jugant una mica al que havia passat al segle XIX a Espanya de partits dinàstics, el liberal i el conservador, i anaven canviant...
Sí,
anaven...
Cara i creu de la mateixa manera, de la no igualtat ni modernitat i de privilegis.
L'aparició del Frente Amplio, això ja ho trencava.
S'ha acabat la broma.
Sí.
I a més, en pensaments, segons ells, d'estrangers. El marxisme.
Ja, clar, aquestes l'altre, sí.
Però la gràcia de la dictadura també, i la gràcia, ho dic per diferenciar-lo, és que quan van caure els Tupamaros, el que van fer va ser, la dictadura va agafar a 9 homes i a 12 dones i les van agafar com a hostatges. I durant tota la dictadura, aquests 12 anys, perquè hi ha una pel·lícula que es diu així, llavors que la gent li sori, van estar hostatges, i estem parlant de... Pepe Mujica, estem parlant de Eleuterio Fernández Huidobro, estem parlant de Mauricio Rosenkopf, i de 9 dones, que normalment se n'obliden de les dones. Després van passar elles a Punta Rieles, que és una de les pressions, que elles li deien campo de concentració. O sigui, podem veure la diferència de pensament.
Sí.
Llavors, aquests usatges estan com una forma de dir, vosaltres no torneu a atemptar, o ens carreguem aquests, i sempre estaran.
Sí.
I ja parlarem un dia de quina és la... Però és molt dur tenir això. Sí. És a dir, la guerrilla estava desfermada, i l'exili, al final, és el que dèiem, qui s'exiliava? Des de sindicalistes, des de professors, des de gent que era Tupamaros, des de gent que era de l'esquerra...
Des de gent de la crisi econòmica, que se n'havien de fugir i que es barrejava una cosa amb una altra...
Sí, des de dones que tenien certes reivindicacions... Sí, fuig tothom que l'Estat considera que és enemic. Per això són subversius.
Sí, un bon amic meu era estudiant, Milito Torreiro, per cert, i va haver de venir, i al final va arrossegar la família, o sigui, els pares i el germà, que també van venir cap aquí, que eren gallecs, diguéssim, però van venir a viure a Barcelona, perquè a partir que el fill gran ha de marxar perquè la situació és complicada, la família no vol estar separada i ve cap aquí. Vull dir que hi havia un exili doble, de gent que havia de fugir perquè si no tenia problemes, i la família del voltant que deia, doncs me'n vaig amb ell o amb ella, no?
Però podia ser un sindicalista o un professor que reivindicava més hores.
Sí.
I a més hem de pensar que quan fugien no hi havia l'estatut de refugiat, aquí per exemple a Espanya, encara.
Clar.
O sigui, hem de pensar també que quan arribaven a vegades sense res.
Sí, la prova està que qui més els ajuda en aquest període són Agermanament, Siemen i ACNUR.
Sí.
Per què? Perquè els partits polítics encara no estan estructurats. Després sí que s'hi posaran. També hi ha una certa sensibilitat de l'Ajuntament de Barcelona, de l'inici de la democràcia, però tot això és més ajut.
He parlat del final del franquisme,
principi. Sí,
74, 75, 76. Vull dir que...
Però vull dir, és més de solidaritat, diguem, humanitària, que no pas de voluntat d'actuació política. Per això són aquest agermanament, Siemen, Montserrat, gent com el Josep Benet, etc. I aquestes persones són les que es mouen al seu voltant.
Parla de l'exili, però tothom pensa la gran riuada d'exiliats. No estem pensant que des de l'any 60, en el cas uruguaià, hi ha tota una mena de pressions i la gent comença a marxar en degoteig. I és el que dèieu. Primer on marxava? A Xile i Argentina, que és el proper, pensant que la dictadura cauria aviat. La dictadura no va caure aviat, spoiler, i a més estaven en d'altres països que a més tenien cops d'estat.
Tenim
el de Pinochet i tenim el contra el Perón, bueno, contra Isabelita.
Sí.
Llavors, 73.
A més es complica.
Ah, clar.
Que comença per una cosa molt de palau i acaba sent un cop d'estat brutal. Sí.
És l'operació Cóndor en tota la seva expansió. Marxessis, t'estaven vigilant i t'estaven allà, no podies viure tranquil·lament. Sí. I per això molta gent després va saltar cap a Europa. No dic Espanya només, no només Catalunya,
sinó
en general Europa.
Europa, Israel, també
hi
va un sector d'origen jueu a Israel, Estats Units, els que van poder anar-hi, Cuba, tot arreu.
Per tant, arriben aquí, s'entén que no arribin a l'any 73 la majoria, sinó que arriben un cop primer passen per Argentina o Xile i aleshores és quan es troben, han de saltar més, diguéssim. A Xile el cop és del 73 també, però a Argentina...
76.
Sí, el 76 és quan realment... I, per tant, s'entén, llavors, que arribin, que el cop sigui durant la dictadura franquista, i, en canvi, arribin durant el principi de la transició.
Sí, i, a més, amb una cosa que ens semblarà curiosa, que és que la legalitat franquista els obria relativament les portes, perquè els hermanos latinoamericanos tenien drets laborals.
Clar.
podien entrar d'una forma per posar-se a treballar. Quin és el problema quan arriba la democràcia? Jo dic entre cometes el problema, que és que què són? No són turistes, perquè han de marxar els 3 mesos, no són turistes. Sí, sí. Molts venen com a espanyols, com a catalans, o fills d'aquells que van marxar de la Guerra Civil. Sí, sí, sí. Però d'altres que són? Són il·legals. Sí, sí. Perquè l'ACNUR, el problema aquesta és que ho han de sol·licitar al ser refugiats, i a més l'ACNUR no acull a gent que està acusada d'algun crim. Si són tupamaros, quina opció tenen de demanar la legalitat quan diuen, i tu què estàs fent? I potser has robat un banc, perquè els tupamaros no són tan sagnants o no tot. Sí. Llavors, però clar, si estan acusats, què fem? Llavors, molts tenen aquest problema que no sabem el número. Sabem que es calcula, Enrique Corazza calcula uns 15.000, i són molts, a Barcelona, i 500 a Madrid, però d'aquests 15.000 no saps quants eren espanyol, i en veritat són uruguaians, que es queden.
Sí, clar.
No ho tenim clar.
Però sí, perquè argentins són gairebé 50.000, diuen.
Sí, 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 Uruguai sempre.
La proporció és molt gran, sí.
El 7 de juny de 1973, l'Uruguai va viure un dels moments més foscos de la seva història. Aquella matinada, el president electe del Partit Colorado, Juan María Bordaberry, va ordenar la dissolució de les càmeres legislatives, posant fi a l'ordre constitucional i convertint-se, de fet, en dictador. L'anunci del cop d'estat, transmès per ràdio i televisió, va marcar l'inici d'una etapa de repressió, persecució política i exili que s'estendria durant gairebé 12 anys.
Tingui, doncs, la certesa al poble uruguaià que, per damunt de qualsevol altra consideració, m'anima en aquesta instància la convicció de vetllar pels interessos més autèntics del poble uruguaià, que sap que és capaç de ser protagonista de la seva pròpia evolució i de la seva pròpia felicitat. El poble uruguaià que no arriba a comprendre com els homes que elegeix per governar no són capaços de posar-se d'acord en allò que així ho reclama. Del poble uruguaià que ha expressat una i mil vegades la seva inalterable vocació democràtica. Però, així com els meus objectius són els de tot el poble uruguaià, també és necessària per assolir-los la cooperació de tothom. Una vegada més reitero, doncs, la meva indeclinable disposició a rebre l'esforç generós de tots aquells que sentin la crida de la pàtria en aquesta hora solemne. Junts construirem les noves institucions populars i modernes, d'acord amb el nostre temps, per donar ampli marge a la participació dels uruguaians en l'edificació del seu propi destí. L'1 de març de 1972 vaig jurar per l'honor guardar i defensar la Constitució de la República. Avui, quan la necessitat m'imposa una decisió tan transcendent, amb la convicció que estic guardant i defensant els grans fins de la Constitució de la República, sento que, més que mai, estic complint el meu jurament. I sento que no el compliria si, des de la comoditat d'una posició política, deixés corruir i deteriorar les institucions per ser finalment qui, tot i guardar formalment els preceptes constitucionals, presidís el procés de desintegració nacional. El darrer diumenge de novembre de 1976, el poble elegirà els seus nous governants i serà aleshores quan jutjarà els meus actes i la meva conducta. Lliuraré, com ja he dit, el càrrec de president únicament al meu successor lliurement elegit pel poble. Ho faré ni un minut abans ni un minut després del temps fixat per la Constitució. El poble serà el jutge suprem i només el seu judici és el que m'importa. Aquesta és la meva pàtria. En ella vaig néixer i, si Déu vol, en ella moriré. Arrelat i fermament establert en ella. I més important encara, en ella viuran els meus fills i només el propòsit suprem que ells i tots aquells que, com ells, hagin de viure en aquesta pàtria, ho facin en llibertat i en una societat justa, és el que em porta a assumir plenament aquesta immensa responsabilitat que avui prenc a càrrec meu i per a l'exercici de la qual demano la confiança del poble uruguaià i pel resultat de la qual en sotmeto el judici inapel·lable del poble uruguaià.
En Guàrdia.
Estem aquí amb en David Martínez Llamas i amb en Josep Maria Solís Sabater parlant de l'exili uruguaià a Barcelona, a Catalunya en general, però especialment a Barcelona. Doctor Martínez Llamas, ja hem vist la transició, per què arriben aquí i per què arriben en aquells anys, i no exactament just després del cop del 73. Clar, quan els uruguaians es traslladen a Barcelona, suposo que ja tenen una sensació de que la dictadura va per llarg, perquè tu no fas un viatge d'aquestes característiques, o simplement s'han vist empesos per tot el que ha passat i, per tant, fugen al lloc més proper que tenen, que en aquest cas, sorprenentment, és l'Espanya d'aquella època, no?
La idea era que, com ja havíem fet el salt, molts tenien la idea de venir a Europa, a Estats Units, Israel, qualsevol lloc, i ens reorganitzem per tornar.
Clar.
Vale. Però és que hi ha una expressió molt... Suposo que Argentina també, de la valija estava detrás de la puerta. Ells tenien la maleta estava darrere de la part. Molta gent va ser, bueno, això tornem, i tornem aviat.
Sí.
I d'altres va ser, això em sembla que si no va pel llarg, com a mínim aquí hem de fer tot. I aquí començarà la diferència amb els exilis. Hi ha uns exiliats que veuran, com va dir la Silvina Jensen, estudiant els argentins, van viure amargats en el sentit de no puc tornar, no puc tornar, no puc tornar.
Sí.
I d'altres... I ara, quan parlem de la casa Uruguai, una de les primeres coses que es van plantejar és si estem a Catalunya, ens hem de ficar dins de la societat catalana. No perdre mai la nostra realitat cultural i no assimilar en el sentit en nosaltres marxarem algun dia.
O sigui, no hem de defondre'ns,
no.
Però sí hem d'integrar-nos, que és una cosa diferent.
I ara parlarem, perquè hi ha una relació més encara, més llunyana, o més llunyana, més simbòlica entre Catalunya i l'Uruguai. Llavors, aquesta sensació dins de la casa, que no és l'única organització d'uruguaians, això també ho he de dir, hi havia una més vinculada al Partit Comunista, que és la Casona Oriental, Oriental he vist en alguns llocs, i el que té la Casa Uruguai, per exemple, és que ells deien que no eren partidistes, era una associació política, però no partidista. Això què vol dir? Que les lluites del país no la portaven a la casa. Cosa que d'altres organitzacions i d'altres cases, i ho puc dir amb textos que ningú se m'enfadi, la casa argentina, per exemple, la lluita peronisme, socialisme, peronisme, no sé què...
Allò va passar molt.
Sí, perquè els acusaven, per exemple, els peronistes d'esquerres o de dretes, de ser culpables o part de la culpa de la dictadura. A la casa Uruguai, en principi, no vull dir que no n'hi hagi problemes, no dic que no n'hi hagi confrontacions, però des de sempre, des del minut zero, diuen nosaltres no tenim partit.
Potser això és una característica també de la societat uruguaiana, una mica més... no ho sé, tu discrepes, no?
Jo crec que té molt a veure amb els exilis. Tots els exiliats de tots els centres que hi ha al món, els exiliats catalans de la Guerra Civil que hi ha al món, un dels seus primers organismes és que no es podia fer política. I aleshores aquest model l'agafen. No vol dir que no parlessin tot el dia de política, però no es podia fer política. I això suavitza la convivència, etc. I jo crec que la casa Uruguai, en aquest aspecte, va tenir aquesta facilitat, suposo que també per la presència de molt de les dones, jo diria, no ho sé interpretar, que no va ser partidista.
No tant, va ser una decisió pròpia, hi ha molts textos de la revista Nexo, de la revista del Butlletí, que parlen directament d'unitat, unitat, unitat, unitat. Perquè hem de pensar, una de les coses que els hi sobta als uruguaians, encara que no estiguin a la casa, és que aquí tinguéssim tants sindicats o tanta partició de sindicats. El sindicat de Comissiones, per exemple, de Metal·lúrgics, el del Port, el del no sé què, ells tenien la CNT. Sí. Llavors, la seva
sindicat sensació... Únic.
Clar, únic. Per què? Perquè la seva idea és, si no ens unim, el Frente Amplio què és? Unió. Els Tupamaros, d'alguna forma, que són? Unió. Llavors, sí que tenen una idea més de, no diré pactisme, perquè aquesta paraula també sona d'altres coses, però sí tenen com una mena de, bueno, qui és l'enemic? Aquest.
Jo crec que tenen més la idea de poble. Jo crec que tenen la idea de poble.
I de poble democràtic, torno a dir. Sobretot els primers anys tenen molts escrits de... Per això és tan important la cultura. Per ells la cultura, la cultura és un mirall d'aquell Uruguai perdut que ha trencat la dictadura i que ells en són no hereus, portadors, perquè són artistes, advocats, cantants. I per això hi ha molts escrits que diuen, fixeu-vos, hem de fer com els catalans, que han passat una dictadura, però la seva cultura és la que li ha portat a que avui, que ara estem en democràcia, continuïn siguent poble.
Sí.
Clar, els anys de la transició a Catalunya són apassionants. Ho pots veure com uns moments intensos, s'entén que la gent estigués apassionada, però al mateix temps, per algú que venia de fora, vens d'una dictadura i vens en un lloc on la democràcia com a mínim és precària, tirant curt, que hi ha el carrer Bull i que hi ha molts problemes, no sé si és el lloc més gustós del món.
Per testimonis, crec que... per testimonis, o sigui, que no diu David Martínez, que quedi clar. Per ells moltes vegades venir a aquesta democràcia, quan començava era... Hòstia, m'ha arribat a un moment on estan intentant tornar, per exemple, a agafar publicitat als partits polítics, fer vagues, fer tot això, i nosaltres fa realment 10 minuts que ho estem fent. És com una mena de porteu 40 anys sense fer-ho i es nota.
Yeah. Sí, però aquí ara citarem Miquel Martí i Pol i el poema que en el seu moment va escriure. Tot està bé per fer, però tot és possible.
Clar.
I això era la transició democràtica. Després ha anat com ha anat, clar.
Sí, sí. No, i la gràcia és que els uruguaians, per exemple, molts que no estaven a la caseta, el van dir, jo vull estar en un sindicat, va estar a comissions, què puc fer? Ah, vostè què sap? Sap molt de propaganda. I com estaven buscant quadres per reorganitzar...
Que no existien.
Clar, i ells
no havien d'inventar.
Però tenen una experiència bestial.
Sí, sí.
I a vegades passava una cosa que era simbiòtica. Per exemple, les dones, ara que parlàvem. A Catalunya es crea una... Que és el pròxim tema, algun dia el portaré aquí, si puc ser. Es crea una comissió catalana de solidaritat amb les dones.
Sí, sí, sí.
Perquè venen les dones uruguaianes amb la seva realitat política i aquí es troben amb les feministes catalanes que fa dos dies estaven fent el primer congrés de la dona aquí a Barcelona. Llavors, és un món on totes estaven aprenent, però cadascuna portava la seva realitat. Sí. Unes polítiques de facto i les altres no només teòriques, sinó també de lluita pel que estaven creant.
La lluita dels feministes catalans en aquell moment era molt més primària que perquè, esclar, hi havia molt a creer, clar.
Era d'una immediatesa absoluta.
Sí, i tant,
però,
i tant.
Però al igual que es va crear una comissió catalana d'amnistia per l'Uruguai, la gràcia és que la gent que la conformava estava, i ho hem parlat abans, una miqueta als partits polítics. Per exemple, a mi no em va sobtar trobar a comissions en base a UGT, al PSUC, al PSC, a Germanament, a moltes d'aquestes, però estava Convergència i Unió. No, perdó, democràtica, perdó,
sí, Convergència
democràtica.
Convergència i Unió era la coalició, sí.
Convergència democràtica, estaven entesa pels catalans, estaven... O sigui, vull dir, hi ha tot una germanor de diferents ideologies que et pots trobar Joan Reventós i et pots trobar Jordi Pujol parlant justament en una xerrada sobre l'Uruguai, l'exili, tal. És a dir, hi ha com una mena de juntar-se en aquell moment de estem en democràcia i aquesta gent ve lluitant per la democràcia que hi ha com una unió.
La revista Nexo va ser creada pels exiliats uruguaians agrupats a la Casa Uruguai de Barcelona amb l'objectiu de, d'una banda, connectar els compatriotes dispersos pel món amb la realitat del seu país, marcat per l'opressió política, i de l'altra, ajudar a entendre i integrar-se en una Catalunya que també sortia d'una dictadura i buscava la seva pròpia llibertat.
Malgrat la seva vastitud, el tema de la integració dels uruguaians a Catalunya és quelcom principal i quotidià. Apareix constantment en les converses entre compatriotes o amb espanyols, i per això hi tornem una vegada i una altra, segurament no pas per darrera vegada. En la relació entre l'emigrant i el medi es donen diferents aspectes a considerar. Un d'ells és l'actitud general envers el nou entorn. Les diverses posicions van des d'un rebuig total i emfàtic cap al país d'adopció, fins a una adhesió igualment total i mimetitzant. D'altra banda, i en relació amb l'Uruguai, hi ha qui viu amb una insaciable nostàlgia, retrotraient-se en pensament a la pàtria llunyana, i, pel contrari, qui li ha girat l'esquena i no en vol saber res. Cara i creu, actituds extremes que emmarquen d'altres d'intermèdies. Emigrar té conseqüències múltiples i diferents per cada individu. Cal tenir en compte que la mateixa persona, al seu lloc d'origen, segueix, per madurar i assolir el desenvolupament integral de les seves potencialitats, un procés molt complex i delicat, que moltes vegades es frustra. El canvi d'ambient no fa més que sumar condicionants i dificultats en aquest camí. Un factor important a analitzar és que la migració a Espanya troba condicions molt diferents segons el moment històric en què arriba. Els primers grups, arribats al 1772-73, tindran feina fàcil i ben remunerada, millor que l'Uruguai, un nivell de vida més alt, consumisme i accés sense dificultats a les grans capitals europees, com un vell miratge cultural. Aquesta situació és fictícia, artificial, i no pot mantenir-se. però resulta efectiva i altament atractiva per l'emigrant que ve a conquerir el vell món, sense entrar en subtileses polítiques. La situació en els darrers anys és força diferent i, en molts aspectes, negativa. El que va començar com un èxode individual s'ha transformat en allau. Des de diferents punts del Con Sud arriben contingents d'immigrants a un país en què la crisi econòmica, inevitable, s'ha desencadenat. Els nouvinguts seran ara vistos com a competidors en un mercat laboral que s'ha tornat difícil. Trobaran, doncs, no només una economia deteriorada, atur, una democràcia amb desencís, sinó també una discriminació accentuada, hostilitat, malnoms pejoratius, etc.
Això és En Guàrdia.
Doctor Martínez Llamas, quina clarividència això que acabem de sentir, perquè això, clar, explica molt fenòmens que estem veient ara el 2025 sense cap mena de, de problema, perquè és allò d'una banda molta gent que ve aquí que pot aportar molt, d'altres que només els interessa sobreviure i no tenen ganes de portar res més que guanyar-se els diners i després marxar-s'hi de cas, i d'altres que venen amb altres intencions, i la complexitat de com es rep això. O sigui, és realment un retrat de la Catalunya actual, però fet fa gaire bé 40 anys.
Sí, com hem dit al principi, la casa Uruguai continua avui en dia. Llavors, quan arriba la democràcia i es manté la casa, el següent pas que fa, després de reestructurar-se per tot el tema de la crisi, és vincular-se molt als fets socials que hi havia, sobretot, per exemple, els sense papers. O sigui, és més fàcil.
Tenen un ull clínic realment impressionant. Sí, sí.
Clar, quina és la qüestió? Per exemple, quan es va crear la casa, hem de pensar que és el 78, abril del 78. Teòricament estem en democràcia, però les lleis són franquistes. Llavors, la Casa Uruguai, que es crea igual que la Casa Brasil, que és la principal, l'Argentina i l'Uruguaia crec que més o menys, la xilena no en tinc ni idea, es creen primer per fer d'aixupluc a la gent que arriba. Penseu que arriben famílies desfetes no només anímicament, desfetes que la dona ha arribat al primer, l'avi ha arribat la setmana vinent o d'aquí un any, no se sap on estan a vegades, o ha entrat per França i ja vindrà. Llavors és una mena d'aixupluc en un lloc que té una llei diferent, una llengua diferent, una situació diferent, i què fem? Llavors, decideixen, a més, em fa molta gràcia que la Casa Uruguai es crea a un Frankfurt a prop de la casa, de la Sagrada Família, que encara està al Frankfurt. Llavors, és la forma de... Com es fan les coses? Menjant i bevent.
Sí.
I llavors decideixen això com una forma d'aglutinar. Llavors es crea el 78. El 78 les lleis encara són franquistes. Llavors, evidentment, no poden dir hem de fer una... volem fer una casa que lluiti contra la nostra dictadura. No. Es fan una casa folclòrica.
Sí.
Yeah. I la frase la he portat, que inciten a los nativos a mantener vivo el interés por Uruguay y atraiga a los foráneos organizados y realizados actos que contribuyan a la alegría y el esparcimiento. Dios, home, vinc d'una dictadura, no sé jo...
Sona a nodo, això. Sí.
I què han de fer? Signem, sense problemes. Perquè els hi dona un aixupluc legal.
Els hi dona aixupluc, els dona caliu social, caliu cultural, barbacoes, partits de futbol, balls,
tot. Discussió política i a més ajudar el compatriota que acaba d'arribar.
I sense fer política de partit, que això és el que els pot dividir, i per això no ho fan.
Sí, però sí n'hi ha una lluita política total. Què fan ells? Converteixen la cultura en una forma d'expressió de què està passant. N'hi havia tants artistes, i n'hi ha tants artistes, que el que diuen és, la nostra forma és fent una exposició, per exemple, amb la Joan Miró, que es diu Por l'Amnistia a l'Uruguai, que recorre, marxa de Barcelona, passa per Madrid, se'n va per tot l'est europeu i el nord europeu, marxa a Estats Units i marxa a Mèxic. I per denunciar, per exemple. O també es fan un munt increïble a Barcelona, no només per als uruguaians, de concerts. Concerts on estan parlant en català, Quico Pi de la Serra, Marina Rossell i Lluís Jac, sí, que per als uruguaians, en aquest cas, perquè fan molts, no només Serrat, que també està,
sí.
I a més, tots els artistes, com Daniel Biglietti, que estava a França, ve a Barcelona, canta a Barcelona, és una forma d'expandir a base de la cultura. Llavors, es crea la casa, però la seva idea no és només ser un lloc de xupluc, sinó de ensenyar, de conservar aquell ideal del que és la cultura uruguaiana. Per exemple, fan cinema, però no fan cinema veiem una pel·li, no, fan cicles de cinema per com tenen gent que entén, i catalans que entenen que s'ajunten, ensenyem què és la Nouvelle Vague, que ensenyem què és John Ford, fan una biblioteca amb llibres llatinoamericans, que em fa gràcia perquè vaig trobar una carta que deia a Benedetti, a Galeano, i jo dic, els estaran demanant llibres. No, els demanen títols. Quin títol tindria vostè a la vostra... Bueno, tu, perquè es coneixien, clar, sí. I Galeano estava aquí a Catalunya. Sí. Quin títol tindries tu a la biblioteca? I els hi demanen referències de títols, no dels seus llibres.
Sinó en general, o sigui, sí, que els hi elaborin la biblioteca.
Que els ajudin a fer Latinoamèrica a la biblioteca.
Però en fan de Latinoamèrica, perquè l'Eduardo Galeano està de Arenys de Mar, crec.
Sí, sí, estava a la Costa Brava.
I si no recordo malament, tenia, en fi, participava activament en moltes coses,
sí.
Estem parlant d'un autor de primera categoria universal.
Sí. I anava a la Casa Uruguai, a l'Avui a la Vanguardia trobes els anuncis de Eduardo Galeano hoy estarà en la Casa Uruguai, Mario Benedetti, i tu fas com, hosti, clar, per ells, ara mateix, en aquell moment no era tanta gent. Llavors, la casa continua no només això, sinó com una forma de combatre a la dictadura. És més, a vegades, a banda de fer futbol, que també fan futbol, fan truco, jugar a truco, ara que s'havia posat de moda una sèrie que surt.
És com la Brisca
Més o menys és així. Sí, sí. És una combinació estranya. Sí, sí. Fan escacs perquè ells estan a un local que encara està avui dia, que és a un bloc de pisos del carrer Diputació, darrere de la universitat, que és de la Casa Menorca. Van parlar amb la Casa Menorca, els hi va llogar a un preu molt competitiu perquè sabien el que hi havia de la gent, perquè només vivien de l'aportació dels socis. Estem parlant que a l'inici de tot eren 500 socis i sòcies. Després va començar a caure, que és el problema que es troben totes les organitzacions que no tenen diners, perquè no rebien subvencions. Llavors, dins de la casa Menorca també els hi cedeixen a vegades la cantina perquè ells facin la gestió. I no només fan la gestió, sinó que fan menú per la gent que ve de l'exterior, pels exiliats.
Jo havia anat a dinar d'estudiant amb aquesta cantina, hi havia especialitats menorquines i especialitats uruguaianes, que és una cosa que no sembla que lligui gaire, però sí.
Enric, avui en dia això seria fusió, tot bé.
En aquella època estava separat, però era una cosa o era l'altra.
Doncs allí es feien els tornejos de truco, d'escacs i tot això. És a dir, d'una forma també volen potenciar que es conegui d'alguna forma i, a banda, fer l'aixopluc. Per exemple, les revistes, el boletín americano y el boletín de la Asociación de Amigos, que dura el primer any, i després el boletín que dura els següents anys ja una miqueta difosos, el que fan és informar del que passa a la casa, perquè és per la gent d'allí, també és a la gent que està a l'exterior, perquè parlem de Barcelona, però parlem que hi ha molts uruguaians que estan a Castelldefels, que estaven a Rubí, que estaven a Sant Cugat, és a dir, quan diem Barcelona, diem voltants, i no només de la casa. Llavors, informaven del que passava a l'Uruguai perquè rebien, i això m'impressiona molt, escrits des de Mèxic. A l'Uruguai està passant això. Escrits de no sé com. A l'Uruguai està passant això. Si tenen una xarxa de coneguts, perquè tots els que han marxat són intel·lectuals, són escriptors o escriptores, són... reben molta informació del que està passant a l'Uruguai.
És un país, en aquest sentit, particular arreu del món, és de gent molt llegida, que és una cosa bastant xocant, perquè en general sempre hi ha molta gent llegida arreu del món, però l'Uruguai aquesta és molt.
És que l'Uruguai te n'adones, i jo he insistit potser dues vegades, i ho faré una tercera, no? L'Uruguai te n'adones que hi ha una voluntat general de consciència de ser poble. És a dir, per exemple, ara tothom estem parlant de la memòria democràtica i la memòria històrica, no? El país que jo crec que es fa més la memòria democràtica en referència d'incorporar tothom és l'Uruguai. Vaig a posar un exemple. En un dels primers centres de Montevideo més gran que existeix, hi ha una taula immensa, com si ara et trobessis aquí a la plaça Catalunya davant d'un gran... amb un centre molt important, o a l'inici de la Rambla, una taula llarguíssima que ha el nom de tots els presoners. Ah, allò impressiona, però allò està fet per tothom. I posen tothom. És a dir, allò es veu a simple vista. No com aquí, que certs monuments els amaguem o bé no els hi donem cap mena de significat o no els recuperem. Al contrari, allò és recuperar-los. I, clar, què vol dir? Que hi ha hagut una voluntat, fins i tot de l'exèrcit, de autoinculpació. És a dir, s'ha fet de poble, s'ha fet de conjunt, de tot, és a dir, intentant anar tots a la una. I això potser ho fa les dimensions del país, potser ho fa la cultura, no ho sé la raó. Però la veritat és exemplar. El monument que hi ha a les dones és extraordinari. És a dir, hi ha un monument que és anant cap a Colònia, que és una ciutat, diguem, ja anant cap al Paranà i el riu de la Plata, aquell riu que, en fi, que,
que és un mar,
que és un mar, i de cop i volta és un monument allà. Què és això? Està fet exclusivament, diguem, per la memòria, en referència a les dones, tota la persecució, clar.
Ha facilitat molt que els governs propers, el Frente Amplio, bàsicament, volgués reivindicar un altre cop la memòria de tots els uruguaians. Sí. Quan arriba el Pepe Mujica, el primer que diu és jo sóc dels uruguaians, en general.
La Casa Uruguai va lluitar contra l'estigma que acompanyava els immigrants llatinoamericans, sovint vistos com a mà d'obra barata, com a nouvinguts incapaços d'integrar-se. Més encara, van patir campanyes en les quals se'ls relacionava directament amb la delinqüència. La revista Nexo va ser una eina fonamental per lluitar contra tota aquesta mena d'estereotips.
Darrerament hem assistit a una campanya que, per la seva envergadura, requereix la nostra paraula. Una autèntica onada de desprestigi s'ha batut sobre la colònia sud-americana actualment establerta a l'estat espanyol. Des de la premsa escrita, especialment, s'han abocat opinions, generalment no confirmades, que vinculen ciutadans d'aquelles latituds amb fets delictius de repercussió nacional. Concretament, en el cas del segrest del jugador del Barcelona, Enrique Castro Quini, i en el més recent del pare del cantant Julio Iglesias. Des d'aquesta publicació sentim la necessitat de sortir al pas d'aquesta campanya i és per això que hem començat caracteritzant les dues modalitats de la migració. La immensa majoria de les persones que han arribat a Espanya, i en especial a Catalunya, venen amb la intenció de treballar honestament i, més encara, de portar aquestes terres al seu gra de sorra per al desenvolupament d'allò que els llatinoamericans coneixen com a mare pàtria. S'estimen uns 120.000 els emigrats procedents de Xile, Argentina i l'Uruguai. Pot un nombre així d'estrangers tenir una coincidència tal en l'actual procés espanyol com per constituir-se en un veritable obstacle per aquest? Si es tractés d'un conjunt humà valorat negativament, delinqüents, marginats, seria qüestió pura i simple d'aplicar-los la llei corresponent. I encara així, això no incidia pas en la problemàtica d'Espanya. 37 milions d'habitants. Tampoc no són els sud-americans els responsables de l'atur. Molts d'ells desitjarien ser útils en les seves respectives ocupacions en lloc de dedicar-se a tasques poc productives o no relacionades amb la seva professió original. I passa que l'atur, que és un problema comú tant per als espanyols com per als no espanyols, és la causa que, posem per cas, un xilè, enginyer de professió, s'hagi de dedicar a la venda d'artesania. Preguntem, doncs, davant d'aquesta campanya de desprestigi. Es tem l'exili? Es busca darrere de tot estranger, perquè la campanya també afecta ciutadans àrabs i africans, un possible sabotejador de l'estructura democràtica que, enmig de grans dificultats, es va construint en aquest país? En nom de tots els provinents d'aquestes terres llunyanes que no només intenten guanyar-se la vida decorosament, sinó també integrar-se, alcem avui la veu per deixar clar que no desitgem ser ciutadans de segona o tercera categoria en aquesta Espanya, a la qual ens uneixen tantes experiències i formes de ser. No volem deixar de remarcar que en aquests infundis no involucrem el poble català ni les seves organitzacions progressistes, que tant han fet i continuen fent, a favor de l'exili.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
David Martínez Llamas, la Casa Uruguai, suposo que els moments àlgids són en aquells moments en què la dictadura uruguaiana hi és, i en els primers anys, just quan ha caigut, perquè sempre hi ha una inestabilitat, la gent s'ha aposentat a Barcelona i no té molt clar si ha de tornar o no ha de tornar. Però no sé si després la casa decau.
A veure, veritablement comença la baixada. Baixada comença abans, comença el 83, perquè és quan la pròpia dictadura ha sofert tota una sèrie de canvis, fins i tot fan un plebiscit pensant que faran l'estructura i la mantindran i el perden, aquest plebiscit, i l'accepten.
Llavors, és una cosa xocant.
Sí. I pacten una sortida a 3 anys, però no són 3, seran 5. Pensant al 83, al 85. Al 83 hi ha una gran manifestació de tot arreu, el primer de maig, fins i tot viatgen 150 nens de tot el món, però en veritat des d'Espanya, però molts de Catalunya, marxen per tornar a veure els seus parents que ni els coneixien, per exemple, el viatge dels niños, que li diuen. Llavors, molta gent comença, si no a marxar, sí que veu una sortida. I llavors, el 85 sí ja que marxa molta gent. O sigui, en aquell moment, per exemple, la casa decau totalment. El 85 és, què fem? Tanquem?
Clar.
I hi ha una decisió de no podem tancar perquè sabem que l'Uruguai està, com diuen ells, en la lona. Llavors saben que econòmicament totes les mesures neoliberals que han implantat la dictadura i tots els desfals i tot això que han fet han deixat una economia fatal. Llavors prenen una decisió, que no és el primer any, no és el 86, és el 87, 88, de fer tot un gir solidari cap a l'Uruguai. I fins al 95 no es tornen a recomposar. Es torna a sortir la revista, per exemple, el 95. Llavors és un símbol de la cosa està més estable fins a dia d'avui, que hi ha un nivell de compenetració amb l'Uruguai i amb les institucions catalanes, com pot ser el CIDOB, com pot ser la Casa Amèrica, d'expandir també polítics uruguaians, artistes que venen i que per expliquin.
Perquè molts uruguaians es van arribar a quedar a Catalunya finalment després. Clar, quan tu portes 8 o 10 anys en un lloc, doncs pots tenir moltes ganes lògiques i naturals de tornar a casa o moltes ganes de dir, ja que hi soc, aquí em quedo i aniré de visita. Clar, suposo que devia haver-hi una mica de tot.
Va haver-hi de tot. Pensa que hi ha gent que fins i tot marxa abans de la casa per anar a fer la seva vida al seu territori català. És a dir, mira, jo ja em deslligo perquè veig que ja hem aconseguit el que volíem, ja està, em deslligo. D'altres tornen, veuen com està la situació i diuen, és que aquí no puc fer res, i tornen a Catalunya. D'altres diuen, tornen i veuen com estan els fills i diuen, he de tornar per la meva família. D'altres no marxen i aquests són alguns pel tema dels fills. I ara s'estan començant a fer molts estudis de fills que havien nascut allí, eren adolescents i han vingut aquí, com viuen. Aquesta ja no segona generació, també són exiliats i exiliades. Llavors, n'hi ha de tot, però sí que tornen molts dels que després formaran quadres polítics i socials allà a l'Uruguai. A Montevideo guanya el Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Llavors, allí ho reorganitzen. I llavors, el que fan és per això les relacions se'ns mantenen. Els que tornen diuen, vale, si estan a la casa, tenen una comunicació directa amb el que estaven fins fa dos dies treballant dins de la casa o fora de la casa. Jo la passo perquè l'he estudiada, però es mantenen aquests vincles.
Ara és que hem arribat al final del programa. David Martínez Llamas, moltíssimes gràcies per haver tornat aquí a La Guàrdia per explicar-nos la vida de la casa a Uruguai. Ell és l'autor d'aquest, La Casa de l'Uruguai, Biografia d'un exilio, i molt contents de tornar-te a veure, o sigui, ja saps,
sempre, com vulguis. Si em deixeu molt, jo vindré molt, aquest és el problema.
Ui, això té molt de perill. Moltes gràcies, David, ens veiem ben aviat. Josep Maria Soler i Sabater, has mantingut relacions amb aquest exili de l'Uruguai?
Bueno, hi ha gent que ho ha treballat molt, per exemple, el Tom Harrington, aquest amic nostre,
sí, que va venir aquí,
està estudiant,
un parell de vegades aquí a La Guàrdia.
Està estudiant moltíssim tota la presència catalana a l'Uruguai, després amb congressos, estudiants, sí, tinc una certa relació.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol i Marc Lobato.